Bon dia, senyor López.
Bon dia.
Ara parlàvem amb l'alcalde de Terrassa i no sé si és perquè, com ho veuen vostès amb les dades a les mans, la situació al Vallès és de les més preocupants que tenim a Catalunya en aquests moments o el focus ja està canviant? Perquè això va molt ràpid.
La situació és preocupant a diferents punts de Catalunya, això està clar. El Vallès és una zona en creixement, Terrassa i Sabadell, on han dedicat molts esforços, comencen a tenir símptomes de poder entrar en un procés de millora, però si l'epidèmia es va desplaçant i si ens mirem més enllà, trobem Mollet, trobem Granollers, on en aquests moments el creixement és important i no hi ha símptomes de millora encara. Per tant, el Vallès és clarament preocupant, però Hospitalet segueix sent la zona de Catalunya en aquests moments on hi ha més casos, on hi ha més persones infeccioses que poden transmetre la malaltia. I malgrat doncs, que la velocitat de propagació s'ha reduït, realment és un lloc conflictiu. I com us dic, es va desplaçant. També trobem molts casos a Santa Coloma de Gramenet, per exemple, mm-hmm. o Badalona. Per tant, no, el problema segueix sent ben real, ben present. Hi ha un esforç molt important per contenir-lo, amb resultats, però encara estem lluny de poder tenir una situació tranquil·la, evidentment.
Clar, de fet, ara ens comentava Santa Coloma de Gramenet i aquesta campanya de testos massius que va anunciar el Departament de Salut, dèiem, a partir de dilluns segurament es desplaçarà i es farà a altres municipis. Ara hem sabut que Vilafranca, el Penedès, n'és un i l'altre Santa Coloma de Gramenet. Per tant, entenc que aquests dos punts de la geografia catalana també són punts calents on s'ha d'anar a fer un control.
Efectivament. Nosaltres fem una comparació que és comparar l'epidèmia amb focs forestals, i en aquest cas la comparació jo crec que s'escau molt, perquè de fet els focs forestals es van desplaçant, es traslladen d'un punt a un altre, en un lloc els acaben controlant, però després es descontrola per un altre front. Tenim bona memòria de l'evolució dels focs a Catalunya, perquè n'hem viscut molts, lamentablement. Doncs en aquests moments estem vivint això, Tenim un gran foc forestal que afecta Catalunya, que és la pandèmia, que es desplaça en l'espai, que fem un esforç i anem controlant certs fronts, però tenim altres fronts que no tenim sota control. Per tant, estem davant d'un problema complex. Cal reconèixer que des de la Conselleria de Salut s'ha fet un enorme esforç per poder-hi fer front en les darreres setmanes, i això va donant resultats. Tot i així, el que veiem és que encara no aconseguim realment frenar-ho. Per tant, probablement caldria que hi hagués més recursos de persones, probablement caldria una millora dels recursos tecnològics per poder-hi fer front, i especialment caldria pensar en la sostenibilitat d'aquesta vigilància, perquè estem sometent assistència primària, estem sometent a salut pública a una enorme tensió, i el que no és fàcil és mantenir aquesta tensió durant moltes setmanes i mesos. Per tant, caldrà pensar en reforços de persones, encara que sigui tan sols, per poder mantenir el sistema de contenció en bona forma.
Mm-hmm. Aquesta petició, no?, que fa tant temps que es fa, que hi hagi més professionals per tal de que puguin els professionals que porten tant temps a primera línia descarregar forces i tornar-les a carregar, precisament. Clar, vostè ara deia, això aquesta pandèmia és aquest foc forestal que té molts fronts i es fa difícil de frenar. Com es pot frenar? La campanya massiva de testos entenc que pot ajudar, però és l'únic que es pot fer?
Aviam, la vigilància, que té diferents parts, començant per l'estudi de contactes, començant també seguint per les recerques actives de casos, que serien les campanyes massives de testos, són les eines inicials que tenim. Si no aconseguim controlar-ho, finalment l'eina que ens queda, que sabem que és efectiva, és el confinament, que pot tenir diferents graus i pot ser local, pot ser comarcal, pot ser de l'àrea metropolitana, per exemple. Són eines que també tenim al nostre abast. Si no aconseguim frenar realment, en algun moment pot ser realment que ens toqui necessàriament fer ús de la darrera eina, que és el confinament, que ja coneixem i que causa molts problemes econòmics i socials. Però, d'altra banda, si la pandèmia no acabem de controlar-la, els problemes econòmics i socials els seguirem tenint, com els estem veient, per exemple, enguany amb el turisme. Uh-huh.
Clar, ara deia aquesta anàlisi, no?, aquesta radiografia del país, però sí que és veritat que Salut estava dient que aquesta setmana, si més no, que els rebrots s'estaven estabilitzant. Estem millor que fa 10 dies o pel que estem veient d'aquests nous fronts que estem comentant ara, possiblement no?
Mira, estem millor perquè de fet hem aturat una mica l'embranzida del foc, per dir-ho així. Uh-huh. I les perspectives podrien ser molt pitjors i no ho són. Hem aturat el creixement. De fet, globalment a Catalunya estaríem a una velocitat de creixement de 1, és a dir, mantenint-se aproximadament el nombre de casos. Per tant, estem a prop de poder millorar, però encara realment estem en una situació complexa i tenim llocs on tenim molts i molts casos, com encara segueixin el Segrià, tot i que està reduint-se, o segueixin l'Hospitalet. Per tant, estem millor perquè no m'hem empitjorat, i això realment vol dir que l'esforç està donant resultats, però encara ens cal millorar més per començar a reduir de forma clara el nombre de casos que tenim diàriament.
Clar, davant d'això ens espera un agost complicat?
Home, l'agost ja l'estem vivint complicat. Efectivament, no és fàcil millorar, i el que realment ens ha de preocupar no és tan sols l'agost és complicat, això ja és un fet, ens ha de preocupar especialment la tornada a les escoles, la tornada als llocs de treball, en el moment en què la gent està més en llocs tancats, on les agrupacions de persones en escoles, instituts, universitats són grans. Doncs aquest és un repte important que haurem de saber afrontar, i haurem d'afrontar amb valentia. Jo vol dir que si en determinats moments cal tancar algun institut, alguna escola universitària, doncs també tocarà fer-ho, clar.
Però diu de tancar-lo, per tant entenc que de bones a primeres obrir escoles i obrir instituts al setembre és una opció que veu amb bons ulls?
Jo crec, sincerament, que és una necessitat social que tenim, una necessitat que tenen també els nostres infants i joves, i hem de procurar-ho fer el millor possible per fer-ho possible, per fer-ho real. I tindrem brots, això també segur, tindrem brots en algun lloc, en algun centre, en alguna institució, i per tant, davant d'aquell brot haurem de fer vigilància, igual que ara estem fent a Terrassa o estem fent a Sabadell, i l'haurem de fer en barris o en llocs localitzats. Però sí, jo crec que és una necessitat i ha de ser una prioritat poder retornar a les escoles i als instituts i a les universitats.
Senyor López, fa una setmana que Salut fa públiques totes les dades actualitzades dia a dia, estan a disposició de tothom. Entenc que això a vostès els ha facilitat la feina, però no sé si en fem una bona lectura. És a dir, és un error que les mirem cada matí comparant-les amb el dia anterior? Necessitem una mica més de perspectiva històrica, entre cometes, una mica més de distància de dies per poder-les analitzar?
Aviam, el primer que cal tenir present és que les dades es poden analitzar almenys quan han transcorregut 3 dies, perquè els dies darrers, i això per això ja no s'actualitzen també en les bases de dades, estan pendents de resultats de PCRs i d'actualització en els bancs de dades. Per tant, ens ho hem de mirar 3 dies en darrere. Segona qüestió, la dinàmica del sistema és lenta. Per tant, no és urgent que ho mirem cada dia, perquè d'un dia per l'altre les coses no han canviat de forma substancial. Si volem fer una anàlisi calmat, doncs cada 3 dies, cada setmana, seria una forma de poder tenir una imatge realment del que està passant.
Abans de marxar, volia preguntar-li també per la situació de Madrid, perquè si parlem de dades de contagi, ahir va ser notícia al marge de Madrid, no? És a dir, preocupa els casos perquè s'han duplicat en l'última setmana, però a més hi ha aquesta polèmica afegida de les dades, de si s'estan fent públiques o no. Vostè què en pensa de tot plegat?
Hem tingut molts problemes amb les dades a Madrid, a Catalunya, a diferents països d'Europa. La major part de problemes han estat causats, diguem-ne, perquè els nostres sistemes d'informació no estaven preparats per fer front a la pandèmia. Ara, si en determinades situacions hi ha ús, diguem-ne, de la gestió de dades amb determinats interessos, em sembla, diguem-ne, em sembla lamentable. I, a més, és com fer-se trampes al solitari, perquè la situació epidemiològica s'imposa i, per tant, el fet d'amagar la realitat un dia no fa que al cap d'una setmana surti a la llum. Per tant, clarament, des del punt de vista polític, el que convé és la màxima transparència i fer front a la realitat, perquè, de fet, si no, la realitat s'imposa per davant de les dades. Per tant, no serveix una estratègia d'amagar el cap sota les ales.
Dani López, membre del grup de recerca Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, moltíssimes gràcies avui per posar una mica llum a tot aquest ball de dades que anem llegint dia a dia, aquesta pandèmia que m'agrada molt la fórmula de comparar-la amb un foc forestal. Crec que és una imatge molt gràfica, no?, que ajuda molt a entendre en quin moment ens trobem amb aquests diferents fronts i amb com avança la pandèmia en general. Moltíssimes gràcies per passar pel Via Lliure.
A la vostra disposició.
Adéu, bon dia.